A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ho llegim de la nota de premsa que ens ha enviat la pròpia CUP a la redacció de Ràdio Maricel. El resultat de l'assemblea oberta convocada per la CUP de Sitges va ser un majoritari posicionament a favor de la continuïtat del pacte d'estabilitat signat ara fa un any amb el govern municipal. Tot i això, en el transcurs de les dues hores de reunió, es van posar sobre la taula deficiències en el funcionament del pacte i la seva manca de compliment amb molts dels 20 punts que contempla. La candidatura xifra en un 50% els punts del pacte que han estat treballats d'alguna manera i denuncia que a vegades sense treball conjunt amb el govern o d'una manera poc profunda. Just en acabar l'assemblea, el regidor Pol Vigó exposava la voluntat de centrar la feina d'aquest segon any de pacte d'estabilitat en quatre grans eixos. Sitges necessita, va dir Pol Vigó ahir, del treball urgent sobre habitatge, equipament, serveis públics i participació per tal de deixar clar el camí a seguir per una vila sostenible per la seva gent. La CUP ha ratificat el pacte d'estabilitat després del primer any de vida d'aquest, un pacte que va ser signat després d'una assemblea oberta que va rebutjar l'oferta d'entrar al govern municipal, però de creure que era necessari de dotar el municipi d'una major estabilitat per afrontar les problemàtiques presents i futures. A l'altre costat del fil telefònic saludem l'endemà d'aquesta assemblea el regidor Pol Vigó. Pol Vigó, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Llegint la nota de premsa, tenim també aquella certa sensació que la CUP ha decidit ratificar el menor dels mals. Per allò de dir que va per aquí això o no?
A veure, hem decidit ratificar un pacte d'estabilitat que sí que és cert que som crítics en certa mesura, sobretot pel seu funcionament i el seu grau de compliment, però bueno, també ho fem convençut de que ara per ara és la millor eina que tenim per influir dins del govern municipal i aconseguir això que dèiem de un Sitges més sostenible per a la seva gent.
Començo per aquesta segona reflexió i per si ho podem interpretar que la CUP creu que surt més a compte donar un cert suport al govern municipal, però des d'aquesta influència externa, amb un acord que obliga determinades coses però que no implica la participació de la CUP a la governabilitat, més que no pas estar en una oposició que és una posició molt atomitzada i que difícilment es pot posar d'acord entre ella en determinades coses?
Sí, exactament, és això. Veient com està el panorama del ple, és veritat que està molt atomitzat, és molt divers, i vam creure ja en el seu moment, i ahir ho vam ratificar, doncs, que aquest pacte d'estabilitat era doncs la millor forma doncs de tenir una posició preferent a l'hora de incidir en les polítiques del govern i alhora doncs evitar doncs que el govern, cosa que com vam veure el primer any de legislatura, era possible, doncs anés a buscar altres grups a l'hora de pactar polítiques.
O sigui que en el fons és millor estar amb el govern en un esperit crític que no intentar fer una certa, no sé si dir, vaja, conciliació amb una oposició que ideològicament està bastant allunyada dels posicionaments de la CUP?
Correcte, sí.
Correcte.
Sí, no, ja ho veiem ple rere ple, ja com que dura molt, ho podem veure diverses vegades, que l'oposició doncs és molt diversa i hi ha grups dins de l'oposició que estan a les antípodes del que defensem la CUP. I creiem que dins del govern hi ha grups doncs que poden ser més propers a les nostres postures.
Mm-hmm. Això gairebé implica, no sé si dir si un cert reconeixement o gairebé un posicionament que més o menys va fent calaix en molts ciutadans de Sitges quan dibuixen un futur que continuarà sent gairebé tan atomitzat com el present, molt probablement, no?
pinta que les següents eleccions estarà així. Encara queda una mica més d'un any per això i segurament ara serà quan tots ens hi posarem a treballar més intensament en aquest futur electoral, però bueno, tot pinta que les 13 candidatures, si no recordo malament, que es van presentar a les anteriors municipals, doncs si no es presenten les 13, poc hi faltarà.
D'acord. Començarem pel vas mig buit. Per la CUP, què creu que no ha funcionat prou bé del pacte d'estabilitat amb el govern?
Doncs mira, bueno, ja ho hem comentat en el comunicat que acabem d'enviar, doncs, l'altre dia a la resta de mitjans, fent un recompte així una mica per sobre dels 20 punts que planteja el pacte, un 50% s'ha treballat. Això és un tant per cent que creiem que és massa baix. A més, aquest 50% s'ha treballat, però això no vol dir que s'hagi treballat realment a fons, s'hagi avançat decididament per l'acompliment d'aquest punt, sinó pot ser que s'hagin fet algunes mesures parcials, fins i tot algunes iniciatives, doncs, tot i que està dins del pacte, no s'han pactat amb la CUP i no s'han treballat amb la CUP, tot i que el resultat doncs, el creiem positiu, però creiem, doncs, que les formes de treball, doncs, no són les millors, i l'altre és precisament això, allò fer que el funcionament sigui molt més metòdic d'aquest pacte. Allò necessitem, doncs, una programació de reunions que malauradament no hem aconseguit acomplir durant aquest any, doncs, que aquestes reunions tinguin els temes molt més clars, i d'aquí venen una miqueta la proposta de centrar en quatre grans eixos la feina d'aquest any que ve.
Aquesta situació o aquesta valoració, diguem-ne, negativa, a partir del que no s'ha arribat a treballar prou, té una responsabilitat compartida o creu la CUP que en aquest cas la responsabilitat li escau majoritàriament al govern, que no ha sabut trobar encaix en la seva agenda a les prioritats que li marcava el pla d'estabilitat?
Entenem les dues coses. La CUP sempre volem ser autocrítics per saber, doncs, quines són les nostres limitacions i intentar, doncs, superar-les. És cert, doncs, que aquest any, doncs, per falta de mans, per haver-hi altres, diguem-ne, altres situacions que ens compliquen, com les eleccions, doncs, vàries, aspectes nacional que a tots, a govern i a nosaltres, doncs, ens han ocupat temps, doncs no hem arribat a potser ser tot l'incisiu a tirar del carro com havíem de tirar. Entenem que alhora també és responsabilitat del govern, doncs, a complir un pacte signat, i si aquest pacte implica, doncs, una sèrie de treball en comú amb la CUP en aquest cas, doncs, si s'està treballant en certs aspectes que contemplen el pacte, doncs comptar amb la CUP, no presentar una junta de portaveus a 2 dies de la seva aprovació definitiva.
Abans d'entrar en aquests quatre grans eixos, el millor d'aquest pacte d'estabilitat, el que més ha valorat la militància o simpatitzants de la CUP en aquest any de pacte d'estabilitat, què ha estat?
No, el treball conjunt, que sí que és veritat que en som crítics, perquè creiem que hi hauria de ser-hi més, però el valorem positivament. Hem sigut el soci prioritari durant aquest any i això, doncs, ens ha agradat. I dintre dels 20 punts, això, el que creiem que ha significat un canvi més substancial és el treball que hem fet amb ordenances, impostos i fins i tot el pressupost. O sigui, a l'hora de parlar de números, que és el que masses vegades a un govern municipal és el que li interessa, aprovar les ordenances i els pressupostos, és realment on hem vist que el govern ens ha vingut a buscar, hem treballat conjuntament alguns aspectes i fins i tot, doncs, s'han aprovat modificacions a les ordenances o al·legacions que per nosaltres valorem d'una importància que tal.
Mm-hmm. Vist des de fora, va tot una mica massa a poc a poc?
Sí, però ho podem analitzar des dins del pacte d'estabilitat com a fora.
Uh-huh.
Malauradament la política municipal va massa a poc a poc. Hi ha problemàtiques que superen massa sovint els ritmes de l'administració i llavors aquí trobem les problemàtiques que té Sitges.
Mm-hmm. Ens ho ha posat molt bé en Pol Vigó. En aquest darrer any ha anat més a poc la política municipal que no pas l'augment dels preus del lloguer o l'augment dels preus dels pisos a Sitges.
Aquest és un cas claríssim. Com a Sitges, a l'Eco l'altre dia treia que un 18% doncs, els habitatges de Sitges es dedicaven a ús turístic, molt per sobre dels percentatges que marca com a idonis el mateix Ajuntament, que estan al 10% a la zona centre. Per tant, estem superant més de 8 punts aquest percentatge. Els pisos, els preus del lloguer i dels habitatges doncs, tornen a estar pels núvols. I això l'Ajuntament sí que és cert que és un àmbit on hi té marge, però potser no tot el que hauria de tenir, perquè hi ha una llei de superior que l'Ajuntament doncs, no pot modificar. Però tot i això, sí, aquí, diguem-ne, com se'n diu popularment, ha agafat el toro.
Ho dic perquè aquest treball urgent que demana la CUP, entre altres coses sobre habitatge, equipament, serveis públics i participació, hem d'entendre fonamentalment que deu tenir com a objectiu que es posi en marxa el més aviat possible les vivendes de protecció pública que l'Ajuntament té previst fer a la zona de la Plana Est, no?
Sí, sí, sí. Aquestes 600 habitatges són valorem que són d'una importància cabdal per al futur de Sitges, perquè la gent de Sitges no hagi de marxar a poblacions veïnes a viure. I alhora que provocarà, esperem, una baixada general dels preus del lloguer d'habitatges pel simple fet d'haver-hi més oferta a un preu inferior. Per tant, el lliure mercat, que alguns defensen tan fervorment, doncs es veurà obligat a baixar preus. Mm-hmm. Evidentment, això, aquests 600 habitatges no són la panacea, no només amb això no solucionarem tota la problemàtica, però és un pas endavant.
S'està a l'espera de presentar el pla director d'equipaments. Això també va en una cadència segurament més lenta del que molts voldrien, però qui escolti aquest raonament segurament recordarà, i a partir d'una petició que havia fet la CUP reiterades vegades sobre la situació de la Casa Bacardí, que si encara no s'ha resolt la situació de la Casa de Bacardí, i estem parlant d'un sol equipament, vaja, no sé si hi ha molts trumfos per poder pensar en unes certes garanties que es podrà posar en marxa un pla d'equipaments si estem entrebancats, entre altres coses, amb una qüestió com és el lloguer de 800 euros de la Casa Bacardí.
Sí, a veure, nosaltres en aquest tema, bé, el tema de la Casa Bacardí i del Mercat Vell ens agradaria dir nosaltres, que l'edifici és públic, no és de l'empresa privada. És un tema que supera de llarg el pacte d'estabilitat i el pla d'equipaments. No volem que la Casa Bacardí es lligui a Mercat Vell, es lligui a la seva solució, diguem-ne, el seu. Ara mateix està en una situació que no, la cessió d'ús no el sustenta cap mena de contracte. S'estan pagant uns 800 euros, però podrien deixar-se de pagar perquè no hi ha cap contracte que ho sustengui.
És a dir, en aquesta situació actual, perquè tothom que escolti Pol Vigó l'entengui, tant la Casa Bacardí podria deixar de pagar com l'Ajuntament li podria dir a la Casa Bacardí fora d'aquí?
Entenem que com que no hi ha cap conveni regulador o sessió vigent, perquè estem el primer conveni va estar àmpliament caducat,
sí.
I no se n'ha signat cap de nou des de fa un any que l'Ajuntament té redactat un nou conveni i Casa Bacardí, doncs, segons el govern, no té representant per poder signar-lo i, per tant, està allà, uh-huh, sobre la taula a l'espera, doncs fa un any que la situació és tan fals i que, a més a més, això significa que per l'Ajuntament està regalant, perquè 800 euros al mes és un regal, un edifici històric d'una importància històrica i patrimonial molt important i que podria donar un servei encara més important a les entitats i a la gent de Sitges a una entitat privada sense cap mena de fonament jurídic.
Ara, diguem-ne, fem una extrapolació, eh? Això li passa a un privat en un pis amb el seu inquilí o el que sigui,
i el té fora,
eh?
Sí, sí.
Bé, és un parlar, evidentment no es pot comparar, però per aquells que diguin ha passat un any o més d'un any i això continua estant sense signar, i bé, per tant, tot això venia en relació, com dèiem, aquesta situació dels equipaments que creu la CUP, que és també un altre dels eixos prioritaris per a aquest pacte d'estabilitat.
Sí, sens dubte, si hem d'augmentar en tota la zona de la Plana i Santa Bàrbara amb una quantitat d'habitants importants, i a més, amb els pisos de protecció oficial retindrem a molta gent que fins ara se n'havia d'anar, aquesta gent, ja la situació actual ja el demana, ha de tenir uns equipaments, ha de tenir uns serveis públics que els sostenguin. I, per tant, un dret a l'habitatge va seguit a un dret als serveis públics, un dret als equipaments. Per tant, una cosa va lligada a l'altra i és igual d'important que l'altra.
Per tant, aquest treball urgent sobre equipaments, en el qual també basa la CUP la continuïtat del pacte d'estabilitat a Sitges, hem de suposar que s'ha de materialitzar perquè el més aviat possible hi hagi el pla d'equipament sobre la taula i que alguna actuació sobre aquest pla d'equipaments es posi en marxa amb una dotació pressupostària, la que sigui?
Sí, el pla d'equipaments ja, de fet, des de, si no recordo malament, setembre-octubre de l'any passat hauria d'estar presentat i ara a principis ha presentat als grups.
Sí.
Ja a principis d'any havia d'estar ja fet un procés participatiu. D'això no n'hem vist pràcticament res. Per tant, ja anem tard i el mateix pacte d'estabilitat diu sobre el pla d'equipaments que s'ha de desenvolupar abans que les accions urbanístiques que faran tenir un dèficit encara més gran d'equipaments. Per tant, les accions urbanístiques ja hi són, ja ho veiem tots,
sí.
Falta treballar urgentment per als equipaments.
Val el mateix pels serveis públics? O hem de suposar que en els serveis públics sobre la taula es torna a posar de nou l'obertura del CAP a les nits, etcètera, etcètera?
També. Aquest és un altre punt que, diguem-ne, desvinculem del pacte, tot i que hi surt.
Sí.
Aquest el volem, sí o sí. I doncs la CUP, la plataforma i el govern ens reunirem en breu aquest mateix mes amb el delegat de zona de l'ICS, de l'Institut Català de Salut, per aquesta reobertura de les 24 hores del CAP.
Hi ha possibilitats de la reobertura?
Nosaltres sabem, gràcies a la feina de la plataforma, que ja s'han reobert alguns CAPs, encara que sigui de forma parcial durant els mesos d'estiu. I aquests CAPs depenen directament de l'ICS, com és el cas del CAP de Miami Platja,
sí,
de Mont-roig del Camp.
El que havíeu comentat en un dels darrers plens municipals, vaja.
Correcte, sí, i que el govern no en tenia coneixement. Per tant, creiem que si aquesta és la política de l'ICS, de reobrir, encara que sigui durant els mesos d'estiu, els CAPs que més ho necessiten, i ja entenem que Sitges té una població no només flotant a l'estiu, sinó resident durant l'any, molt més important que Miami Platja, doncs creiem que l'ICS no té cap mena d'excusa per reobrir el servei de 24 hores al CAP.
I encaixem aquí d'una forma ràpida també, perquè al cap i a la fi estem fent un balanç d'aquesta ratificació per part de l'Assemblea de la CUP del Pacte d'Estabilitat. La CUP veu amb bons ulls, amb mals ulls, la solució final que haurà quedat del concurs públic per a la concessió de la gestió de les llars d'infants que Educare 21 al final continuï gestionant les llars d'infants?
Doncs sí, la cosa és bastant grossa. Allò que tinguem tota la problemàtica que tinguem, a més, amb drets laborals trepitjats i doncs, manifestacions prou contundents del col·lectiu de treballadores de les llars d'infants, a més, sobre una gestió que l'empresa ha deixat en mans total de les treballadores, tot i que no és la seva feina, d'haver-hi deutes molt grans de l'empresa cap a l'Ajuntament. Al final, i perdona per la paraulota, que al final acabi sent la mateixa empresa qui s'emporta el concurs és per desesperar-se, tirar-se una miqueta els cabells.
Entén la CUP que seria prioritària la municipalització de les llars d'infants?
és prioritari el seu estudi. Entenem que no creiem cegament en la municipalització sense un estudi seriós sobre el servei en si. Creiem que és un servei susceptible a ser municipalitzat, i més en la situació en què es troba, i es trobava ara fa un any. És això, hem de mirar-ho, sabem que hi ha un estudi encarregat a la Diputació sobre la possible municipalització del servei de llar d'infants. Mirarem els resultats d'aquest estudi i a veure quina valoració en fem i si apostem nosaltres. I creiem que el govern, si aquest estudi fonamenta, en la municipalització del servei.
I finalment, en dos minuts, la qüestió de la participació, de la qual en el seu dia se'n parla molt, però després dels pressupostos participatius, diguem-ne que és un àmbit que ha quedat més arraconat en la vida política municipal.
Sí, és un de, potser per fiasco, diguem-ne, dels pressupostos participatius, perquè eren uns pressupostos que hi ha tot el entramat de la seva aprovació, així no va ser del tot correcte la seva votació, el procés participatiu mateix. Després, amb el problema amb el romanent, s'han hagut de retrasar totes les accions a tres, a una legislatura següent, i això evidentment ha fet que els pressupostos participatius com a eina hagin de cara a l'opinió pública hagi quedat entredit en una mala idea, en una mala gestió. Però tot i això, i continuem creient en la participació com a eina, diguem-ne, que genera accions polítiques, no el que s'ha realment acabat fent, que és una, a través d'audiències públiques, que és una manera de donar compte de la feina feta, i que no genera acció política, sinó el que fa és ratificar-la o recollir algunes crítiques, però ja veurem que tot ja està en marxa i aprovat, ja veurem si ho fem.
I una qüestió final. Creu, Pol Vigó, que després de l'assemblea d'ahir de ratificació del pacte d'estabilitat, algú a l'equip de govern haurà respirat una mica tranquil avui?
No ho sé, suposo que ells també poden fer una valoració crítica del pacte d'estabilitat i veurien que hi ha hagut problemàtiques, que hi ha hagut coses que no s'han treballat no suficientment bé, però creiem que per la seva banda creuen que és un bon pacte. Per tant, no sé si no se'ns va comunicar que estiguessin preocupats. Sí, entenc que una assemblea, com que les assemblees de la CUP sempre són sobiranes, pot provocar un cert neguit o interès per la notícia, però entenc que el govern no tenia per què estar excessivament preocupat si el resultat hagués sigut un altre, més negatiu al pacte d'estabilitat. Haguéssim trobat també maneres o polítiques d'acordar i així, perquè des de ja anteriorment ja havíem tingut punts d'acord amb el govern i això no tindria per què donar aquesta part.
5 minuts i seran 3:15. Aquest és el balanç de l'endemà de l'assemblea que ahir la CUP convocava la militància o simpatitzants per analitzar el pacte d'estabilitat. N'hem parlat amb Pol Vigó. Pol Vigó, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera. Adéu-siau.